Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
El 2020, Espanya va malgastar més d'un milió de tones en aliments i begudes, un milió de tones de menjar a les escombraries. Això vol dir que cadascun de nosaltres malbarata 31 quilos d'aliments cada any. També vol dir que de tot el menjar que comprem n'acabem llançant un 7%. Si ho traduïm en diners, a Catalunya aquest malbaratament suposa una pèrdua de 841 milions d'euros anuals, o el que és el mateix, 112 euros per persona i any. Una última traducció. Tot el menjar que acaba a les escombraries equival a l'emissió de 520.000 tones de gasos d'efecte hivernacle, el mateix que produirien 20.000 cotxes durant tota la seva vida útil. Aquesta setmana el govern espanyol ha aprovat un avantprojecte de llei que pretén evitar precisament aquest malbaratament alimentari i el Parlament de Catalunya també va aprovar una llei amb el mateix objectiu el 2020. De tot, en parlarem d'aquí uns minuts amb la Gaby Susana, que és la directora de la plataforma Aprofitem els Aliments. Abans, però, comencem amb els titulars. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El vicepresident Jordi Puigneró tanca files sobre la posició del govern en relació a l'ampliació del Prat després de les declaracions creuades entre socis de govern els últims dies. Puigneró ara afirma que el govern no ha canviat de posició.
Puigneró ha defensat de nou els objectius que va consensuar el govern fa un mes, l'aposta per un aeroport intercontinental i, sobretot, que la llacuna de la Ricarda no es toqui.
Els pressupostos generals de l'Estat 2022 destinaran a Catalunya més de 2.000 milions d'euros en inversions.
És un 17% del total de l'Estat. La xifra és lleugerament superior a la dels anteriors pressupostos, però segueix sent inferior al pes que Catalunya té al PIB estatal, que és del 19%.
La Policia Nacional ha detingut 5 presumptes jihadistes entre Barcelona i Madrid.
Fonts coneixedores del cas han descartat, però, que estiguessin preparats per atemptar. Durant els registres han trobat matxets i munició i objectes per falsificar documents.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
Alexia Putellas i Catalina Coll són les baixes d'última hora pel partit de Champions de demà contra el Koge i no viatjaran a Dinamarca.
Cristian Giraldez no podrà comptar amb la capitana del conjunt blaugrana a causa d'una contusió al bessó dret. Tampoc hi serà la portera Cata Coll per un amic de litis. Les dues baixes estan a l'espera de com evolucionin les lesions.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat del dia, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ve marcat per l'estabilitat i per un bon sol. Això fa que en aquests moments l'ambient sigui molt agradable arreu del país, amb temperatures que se situen en general entre els 20 i els 24 o gairebé 25 graus. Evidentment que les parts més altes del Pirineu són una mica més baixes. Aquesta tarda lluirà el sol, quedaran restes de núvols poc importants a punts de la costa central i la previsió per demà ens anuncia un temps semblant d'avui, tot i que al matí les temperatures encara seran una mica més baixes a causa de l'entrada de vent del nord. Ha estat bufant durant el dia d'avui la tramuntana i també el mestral al sud del país. Demà també lluirà el sol i serà a partir del proper divendres que les temperatures a poc s'aniran recuperant.
El vicepresident Jordi Puigneró tanca files sobre la posició del govern en relació a l'ampliació del Prat després que els últims dies hi hagi hagut guirigall públic sobre si hi havia una nova proposta del seu departament sobre la taula. Puigneró avui ha afirmat que el govern no ha canviat de posició, Judit Caselles.
En una compareixença en una comissió al Parlament, el vicepresident i conseller de Territori, Jordi Puigneró, ha defensat de nou els objectius que va consensuar el govern fa un mes. L'aposta per un aeroport intercontinental i, sobretot, que la llacuna de la Ricarda no es toca. No ha parlat en cap cas que el seu departament tingui un nou pla damunt la taula, com apuntava dissabte La Vanguardia. A més de carregar contra el govern espanyol per aixecar-se de les negociacions i li demana tornar-ho a intentar.
Si el PSOE o la ministra de Transports obre una finestra d'oportunitat, jo estaré a punt per treballar solucions amb transparència i traçabilitat i amb el màxim consens. Aquí m'hi trobaran. En el pim-pam-pum, no.
Puigneró creu que ara és el moment que Pedro Sánchez torni a moure fitxa i es puguin tornar a parlar sobre l'ampliació de l'aeroport.
I, Judit, aquesta tarda al Palau de la Generalitat ha començat la Comissió contra la Violència Masclista. L'objectiu és abordar les polítiques integrals que el govern de Pere Aragonès vol implementar per acabar amb feminicidis i abordar la violència masclista en tots els àmbits de la societat.
Sí, la reunió porta tancada està encapçalada per la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que ha remarcat que les institucions han de definir un nou model d'atenció que doni una resposta més individual a les dones perquè tenen necessitats molt diverses.
Tornem a subratllar. No hem de fer que les dones s'adaptin als serveis existents, sinó que els serveis s'han d'adaptar a les necessitats de les dones.
Entre les noves actuacions del govern hi ha el de la formació continuada als professionals de l'àmbit judicial, policial i també als metges forenses.
Gràcies, Judit. A les portes del segon aniversari de la sentència del judici a l'1 d'octubre, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha valorat el paper d'Europa en el procés català i ha insistit en que per sobre dels estats hi ha els compromisos internacionals. Pere.
Aragonès ha atès els micròfons de Ràdio Estel des de Montserrat, on ha assistit a l'acte de benedicció abacial de Manel Gas com a nou abat del monestir.
Els estats han d'entendre que ara ja no són el darrer esglaó, que per sobre doncs, hi ha les institucions comunitàries, hi ha els compromisos internacionals i més enllà de les institucions de la Unió Europea hi haurà un Tribunal de Drets Humans a Estrasburg que acabarà doncs, també prenent una decisió davant d'un procés judicial, el que ara farà 2 anys, de la sentència del Tribunal Suprem, que va estar ple d'irregularitats, que va generar molt més dolor i que va ser una mostra clara de la repressió.
Sobre el futur de Montserrat, el president català considera que ha de continuar exercint el paper de referent per a molta gent i demana que segueixi difonent valors en la favor de la justícia social.
I qui també s'ha referit a la situació judicial dels líders independentistes a Europa ha estat el propi Oriol Junqueras, que assegura que han estat perseguits de manera injusta.
Estem segurs que s'hi juga el sentit de la justícia i estem segurs que la justícia, l'esperit de la justícia està al costat nostre, perquè estem segurs que és evident que hem sigut perseguits de manera injusta, com ho demostra el fet que cada vegada que alguna instància jurídica europea té l'oportunitat de pronunciar-se sobre aquest tipus de qüestions, sempre ho fa en la mateixa línia en què ho hem fet nosaltres. Per tant, confiem que Europa estigui a l'alçada de la responsabilitat que li pertoca en defensa d'aquest esperit de justícia.
Junqueras ho ha explicat als micròfons de Ràdio Estel al sortir de la celebració de Montserrat, on aquest migdia ha tingut lloc la benedicció abacial del nou abat, Manel Gaix, que ha rebut les insígnies de màxim responsable de l'abadia durant una cerimònia solemne a la Basílica de Santa Maria.
Gairebé un mes després de que la comunitat benedictina l'escollís com a successor de Josep Maria Soler, Gasc ha rebut l'anell, la mitra i el bacul, insígnies que s'imposen al màxim responsable de l'abadia. Tot i que la cerimònia s'ha celebrat avui, Gasc porta des del 15 de setembre liderant Montserrat.
Els pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve destinaran a Catalunya més de 2.000 milions d'euros en inversions. És un 17% del total de l'Estat.
La xifra és lleugerament superior a la dels anteriors pressupostos, però segueix sent inferior, com deies, al pes de Catalunya i al pes que té Catalunya al PIB estatal, que és del 19%. A la xifra que ha anunciat el Ministeri d'Hisenda també s'hi afegiran 200 milions d'euros pendents dels pressupostos de 2008 en compliment a una sentència del Tribunal Suprem de 2017.
Els comptes els ha entregat aquest matí al Congrés la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, i precisament a la sessió de control del Congrés, Sánchez i Casado han protagonitzat un nou enfrontament.
El cap de l'oposició ha carregat contra la gestió econòmica del govern insistint que Espanya està abocada a un rescat econòmic i ha aprofitat per avalar l'escridassada durant la desfilada de les Forces Armades ahir 12 d'octubre.
Vende brotes verdes cuando el desempleo duplica la media europea, cuando debe 400.000 millones de euros al Banco Central Europeo, cuando no es capaz de ejecutar ni el 4% de fondos en todo un año. Le pasará como a Zapatero y el PP tendrá que volver a rescatar a España por tercera vez. Pero ¿por qué no hacer reformas en vez de seguir despilfarrando con fines electorales? ¿A quién miente usted? ¿A Bruselas? ¿A los españoles? ¿O a todos?
I el president del govern ha contestat al líder del Partit Popular assegurant que Espanya no està en fallida.
Me veo obligado a corregirle públicamente. Mire, España no está en bancarrota, señoría. España crece, España crea empleo, estamos en niveles de empleo previos a la pandemia y España tiene una prima de riesgo baja. Por tanto, yo no sé a dónde le llevará su oposición, pero en todo caso le pido lo siguiente, señoría, que usted no haga declaraciones que, además de ser falsas e insultan a la inteligencia de los españoles, contravienen el interés de España y de los españoles.
A la sessió, Casado també ha demanat a Sánchez que es comprometés públicament amb la renovació de tots els organismes, deixant al marge el Consell General del Poder Judicial, i el líder del PSOE ha remarcat que els populars en realitat no volen cap renovació i els ha demanat que compleixin amb la legalitat democràtica.
El Cercle d'Economia alerta que Catalunya i Barcelona poden caure en una espiral d'irrellevància econòmica i carrega contra la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.
Demanen un canvi de rumb a la política catalana per tornar a tenir influència a Espanya i reclamen un model de prosperitat compartida que faciliti els grans consensos, allunyant-se dels extrems que fan impossible grans acords de país. El Cercle ha criticat que els models econòmics que defensen Generalitat i Ajuntament de Barcelona no tenen en compte la iniciativa privada o la de l'empresa i que fins i tot van directament en contra.
I avui la Policia Nacional ha detingut 5 presumptes jihadistes entre Barcelona i Madrid, tot i que fonts coneixedores del cas han descartat que estiguessin preparats per atemptar.
Durant els registres als habitatges dels detinguts, però, s'han trobat matxets i munició de calibre 9 mil·límetres i objectes per falsificar documents. Tots 5 arrestats vivien a Barcelona, però un estava provisionalment en un centre d'internament d'estrangers de Madrid. Dels 4 arrestats a Barcelona, un era a presó i per això encara no ha passat a disposició judicial. L'operació està relacionada amb una altra de la mateixa Audiència Nacional feta a Catalunya fa prop d'un any.
Us ho explicàvem ahir, a partir de divendres bars i restaurants tornaran a ser del 100%, l'aforament, recuperaran el seu horari habitual anterior a la pandèmia i no caldrà que mantinguin cap tipus de distància de seguretat entre taules ni tenir un límit màxim de comensals per taula, unes mesures que han celebrat el sector de la restauració.
En una entrevista a Ràdio Estel, el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha assenyalat que aquesta mesura ajudarà a fer front a la motxilla de deutes i de pèrdues que costaran molt de temps a recuperar dins el sector.
Recuperar condicions prepandèmia és tenir eines per poder afrontar la recuperació econòmica i és centrar-nos en el gran objectiu que tenim ara, que és reconstruir econòmicament la ciutat i el país, ara que, afortunadament, gràcies a l'eficiència de les vacunes, doncs podem donar en situació de gairebé control la crisi sanitària que ens ha acompanyat en els últims temps.
Pallarols ha explicat que Barcelona ha perdut un 20% dels locals de restauració que hi havia abans de la pandèmia. Calculen que fins a Setmana Santa no s'iniciarà un escenari de recuperació.
I en parlàvem a la portada, el govern espanyol ha aprovat un avantprojecte de llei que pretén evitar el malbaratament alimentari. La norma vol evitar que es llenci menjar, ja que el 2020 les llars espanyoles van llançar a la brossa més de 1.300 quilos d'aliments. Això suposa una mitjana de 31 quilos per persona.
I el Parlament de Catalunya ja va aprovar una llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris a Catalunya al març de 2020. Ara, aquest nou text a escala estatal vol afavorir les donacions d'aliments dels agents de la cadena alimentària per a consum humà amb donacions a empreses sense ànim de lucre o a bancs d'aliments. Les indústries alimentàries, establiments comercials i l'hostaleria i l'alimentació hauran de subscriure convenis amb les organitzacions receptores i els aliments que donin hauran de tenir prou vida útil d'emmagatzematge per poder-ne fer un ús segur als destinataris finals. Quan no siguin aptes per a consum humà, s'hauran d'utilitzar com a subproductes per a l'alimentació animal.
Per parlar d'aquest nou avantprojecte tenim avui amb nosaltres a la Gaby Susana, que és la directora de la plataforma Aprofitem els Aliments. Gaby, bona tarda.
Bona tarda.
1.300 quilos a l'any és una xifra molt alta, no? Com és que llencem tantíssim menjar?
A veure, el malbaratament alimentari és una problemàtica complexa, multicausal, sistèmica, de la que tots en som corresponsables. És a dir, es dona, aquestes pèrdues i malbaratament es donen en la transició del camp al plat. Val? I les causes poden ser molt diverses, fins i tot tenim causes creuades, és a dir, les meves decisions i les meves maneres de fer com a consumidor final poden provocar malbaratament en d'altres baules del cicle alimentari. Si jo trio el que vaig a comprar, no, la fruita, la verdura, si la trio i en deixo d'imperfectes, de lletges, de potser un pèl madures o que tenen una esquerda, voldrà dir que al final la botiga, el comerç al detall, no, reclamarà al gran distribuïdor que només li porti producte perfecte i aquest de retruc li exigirà al productor que li serveixi només X tones de producte perfecte, no? Per donar resposta a aquesta demanda, el sector primari han de sobreproduir per aconseguir aquest producte perfecte, perquè la natura tots sabem que és imperfecta, no? Com tots nosaltres.
Per tant, entenc que el problema no és tant el menjar que nosaltres llancem o que ens sobra a casa, sinó de quina manera comprem.
Jo et diria que és la suma de tot plegat. És a dir, jo el que estic intentant transmetre és que tots en som corresponsables, tots els actors del cicle alimentari, no només com a consumidors finals, sinó tots els actors, no? El sector restauració, el sector distribució al detall, el major, la indústria, la transformació, no? I el sector primari. Llavors, és una problemàtica que l'hem d'abordar, hem de teixir aliances entre tots i hem de buscar les millors solucions entre tots. Perquè si prenem mesures, si posem el focus en una sola baula, podem provocar efectes perversos cap a un cantó, cap a l'altre.
Tu parlaves de buscar solucions. Aquest avantprojecte que s'ha aprovat és una solució? És a dir, vosaltres, com valoreu aquest avantprojecte de llei?
A veure, nosaltres ho valorem positivament. Nosaltres hem estat implicats, vam impulsar el que ara ja és la nova llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament aquí a Catalunya. Uh-huh. Van ser 4 o 5 anys de molta feina, de treballar plegats amb tots els agents del cicle alimentari, i per tant pensem que és un gran avenç, que necessitem sumar forces, no? No podem pretendre anar cadascú per sol, no? Per separat, anant prenent mesures, sinó que necessitem estar recolzats per una llei, necessitem una normativa, una visió completa de cicle, posar el focus en la prevenció i evitar aquestes visions reduccionistes, no? Necessitem moltes coses.
Aquesta llei que tu comentes, que es va aprovar el març del 2020 al Parlament, si no m'equivoco, ja heu començat a veure algun canvi des de que s'ha aprovat?
S'està treballant, val? S'està redactant tot el desplegament normatiu, i això comporta, diguem-ne, necessites un temps per adaptar-te a aquestes noves normatives, i s'ha de posar a l'abast també eines, no?, perquè les empreses alimentàries puguin complir amb aquestes noves normatives. Llavors, actualment aquí a Catalunya s'està treballant amb la redacció de plans de prevenció que ajudin els diferents sectors, o s'està treballant en guies per poder redactar plans de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, mm-hmm, en els diferents sectors.
Clar, i a nivell, no, s'estan fent polítiques, tu deies, no, s'estan redactant plans. A nivell més de la gent a casa, quin tipus de consells donaries tu per contribuir una mica que aquesta xifra tan alta de malbaratament sigui una mica més baixa?
A nivell de consumidor final, a les llars, jo crec que l'important és tenir clar que hem de fer un consum de proximitat, recolzar l'economia local, però també ha de ser un consum de producte de temporada, perquè és el que estarà en el seu punt òptim de maduració, serà oportunitat, serà qualitat. Però a més hi ha una tercera, que és que l'aliment estigui ben aprofitat, perquè si no aprofitem els aliments, doncs tot l'altre una mica en orris, no? En aquest sentit, jo diria que el tipus de vida que portem actual no afavoreix posar aquesta consciència i dedicar un mínim de temps en el que seria l'obtenció d'aquests aliments, no? Sigui a través d'un hort que puguis tenir, o sigui fent la compra en un mercat, en una botiga, i tot el que implica la preparació, l'elaboració d'un plat i el gaudir plegats, no? Perquè l'aliment no només ens proporciona nutrients, energia, sinó que també ens dona plaer, no? I genera aquests espais de relació amb familiars i socials. Llavors jo crec que una recomanació és posar-hi consciència, planificar les compres, planificar els àpats, no? Saber per quants cuinem, posar-hi consciència. I sempre amb la mentalitat d'aprofitar, de practicar un aprofitament absolut, no? Al màxim possible. I això vol dir, doncs, treballar, o sigui, tenir eines, tenir, mm-hmm, recursos i habilitats culinàries, no? No deixar que es trenqui la corretja transmissora dels nostres avis i avantpassats, que ens poden donar, doncs, moltes recomanacions i trucs de cuina, no?
Doncs Gaby Susana, directora de la plataforma Aprofitem els Aliments, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda i bueno, intentarem ser més conscients. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Punt i seguit.
Xavier García Albiol apareix als papers de Pandora. Els documents el vinculen a una societat que hi ha en un paradís fiscal. L'alcalde de Badalona assegura que, tot i tenir els poders sobre l'empresa, ell mai en va tenir cap rendiment.
Alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va rebre poders per gestionar una societat amb seu a Belize, un paradís fiscal. Ho va rebre el 2005 i la va mantenir fins al 2015, segons han revelat els papers de Pandora que han publicat La Sexta i El País, entre altres mitjans. El polític del Partit Popular, que mentre tenia l'empresa va ser alcalde de Badalona i candidat a la presidència de la Generalitat del Partit Popular, assegura que mai va obtenir rendiments ni retribucions de cap mena d'aquesta societat.
3 anys de presó per un home que va assetjar durant mesos a una parella gai a Vilanova i la Geltrú.
Un tribunal ha condemnat a 3 anys de presó un home que va assetjar una parella gai durant 3 mesos a Vilanova, tal com recull el diari Ara. Els fets van passar el 2018, quan l'home es va dedicar a cridar-los i amenaçar-los que els tallaria el coll. També va tirar pedres a un dels homes i contra els vidres de la casa on vivien. També els va arrencar els fusibles. A més de la pena de presó, el jutjat li prohibeix acostar-se a les víctimes durant 2 anys i els ha de pagar un indemnització de 4.000 euros.
I han detingut un home per agredir la seva parella a Manresa.
La policia local de Manresa va detenir un home per agredir la seva parella al carrer Bruc. Els fets van passar ahir dimarts cap a les 7 del matí. Diversos testimonis van avisar la policia perquè un home estava clavant cops de puny a la dona. Els agents van comprovar que eren parella i van detenir l'home per un delicte de violència en l'àmbit familiar.
I aquesta és el nou Premi Nacional de Música. És l'organista Montserrat Torrent que ha guanyat el premi que otorga el Ministeri de Cultura en la modalitat d'interpretació. La músic de 95 anys és una de les intèrprets en actiu més longeves del món.
El jurat del guardó, dotat amb 30.000 euros, n'ha destacat la seva capacitat per treballar en àmbits tan diversos com la interpretació, l'investigació i la divulgació. També ha destacat la seva tasca com a docent capaç de crear una escola que ha inspirat noves generacions d'organistes durant dècades. Els acadèmics també han ressaltat la seva feina incansable per recuperar el repertori històric i restaurar diferents orgues. En aquest sentit, destaca el de l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona.
I acabem amb els esports. Carla, el Barça femení disputa demà la segona jornada de la Champions contra el Coge. Ho haurà de fer, però sense Alexia Putellas i Cata Coll.
La capitana del Barça, Alexia Putellas, i la portera Cata Coll són les baixes d'última hora de l'equip de Giraldez. Putellas no viatjarà a Dinamarca a causa d'una contusió al bessó dret i Coll no podrà jugar per una amigdalitis. El comunicat mèdic especifica que les dues queden pendents de l'evolució de les seves lesions. El de demà és el primer partit de Champions que les blaugranes juguen fora de casa. Jonathan Giraldez ha explicat en roda de premsa les dificultats d'aquest partit.
Per un partit que segurament estarà competit per la necessitat, sobretot, que tenen elles de guanyar després de perdre el primer partit contra Hoffenheim. I també hem de tenir en compte el seu camp, és un camp de gespa artificial, el fred. Sabem que costarà, sobretot a l'inici del partit, i hem de sortir molt, molt posades amb el ritme de joc que volem implantar.
Les blaugranes venen de guanyar l'Atlètic de Madrid en el darrer partit de Lliga i de golejar l'Arsenal en el debut de la competició europea per 4-1.
I pel que fa al Barça masculí, Kun Agüero s'ha estrenat amb el Barça per sorpresa en un partit aquest matí.
El primer equip del Barça ha jugat aquest matí un partit amistós a la Ciutat Esportiva contra el Cornellà, que ha acabat empatat a 2. Els gols del Barça els han marcat Coutinho i Kun Agüero, que ha jugat 30 minuts per primer cop amb la samarreta blaugrana, i tot apunta que podria debutar aquest diumenge contra el València.
És un partit que comptarà amb el 100% de l'aforament després que el Procicat donés llum verda a l'ocupació total dels recintes esportius a l'aire lliure.
El club blaugrana ha anunciat que els socis podran accedir a l'estadi amb l'abonament d'aquesta temporada o, en cas de no haver-lo rebut, també servirà el de la temporada anterior. Així doncs, entraran més dels gairebé 32.000 socis abonats que havien demanat l'entrada. El club ha anul·lat totes les peticions que s'havien rebut fins ara, però no estarà habilitat encara el seient lliure.
Pel que fa a la Junta, Josep Maria Bartomeu ha emès un comunicat per defensar la seva gestió després que quedés en evidència a la due diligence que va fer el club de la setmana passada.
L'expresident del Barça ha xifrat en 225 milions d'euros l'impacte de la Covid-19 en els comptes del club durant la temporada passada. Amb això, la directiva Bartomeu estima que els 555 milions de pèrdues de l'exercici passat haurien estat només 50 milions si no hagués existit la pandèmia. També considera que el deute acumulat és menor dels 1.300 milions que va anunciar la Junta de la Porta i Bartomeu el xifra en només 558.
I en bàsquet, aquest vespre a les 9, el Barça s'enfronta a l'Olympiacos en la tercera jornada de l'Eurolliga.
És el retorn al Palau Blaugrana de l'exentrenador Bartzokas. Serà la trobada entre els dos equips que encapçalen la classificació a Europa, amb dues victòries en els dos partits cada un. En l'última jornada europea, l'Olympiacos va doblegar el Real Madrid 74-68. L'entrenador Blaugrana ha reconegut que la visita als grecs al Palau és una de les proves més dures a les que es pot sotmetre el seu equip ara mateix. Nicola Laprovita ha parlat de quina és la clau per aconseguir la victòria.
Creo que la clave está en nosotros, en estar concentrados, hacer un partido completo como lo hicimos en Alemania y contra Alba acá, así que no, creo que es mucho de parte nuestra.
El Barça és líder a Europa i a la Lliga Endesa sense comptar amb cap derrota.
I avui també té una cita a Europa, el Baxi Manresa, a les 8 s'enfronta al Hapoel de Jerusalem en la segona jornada de la Champions Basketball League.
El tècnic Pedro Martínez té clar que l'equip ha de sortir a competir sense excuses i així deixar enrere la derrota per 105-61 contra el Badalona del divendres passat. L'exjugador de la NBA, Anthony Bennett, és la principal amenaça pels de Manresa, que juga amb el conjunt israelí.
Avui Paul Simon fa 80 anys, el cantant que encara forma part del duet Simon & Garfunkel és un dels grans compositors del segle XX i amb el seu company Arthur Garfunkel van ser un dels grups més populars dels anys 60 amb cançons com The Sound of Silence o aquesta que escoltem, Mrs. Robinson. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral i podreu tenir més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, this is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja
i altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no, a les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins,
els vespres a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.